Sant Cugat, Cugat Mèdia. Notícies.
Bon dia, us parla Sílvia González. El Teatre Auditori ha posat el punt final als actes de celebració dels seus 30 anys amb l'espectacle Bona Gent de Quim Masferrer, una vetllada centrada en el públic santcugatenc que ha fet possible que l'equipament cultural hagi bufat les espelmes amb 1.800 espectacles, més de 2.000 funcions i més de 2 milions d'espectadors a les espatlles. L'espectacle ha comptat amb els parlaments previs de l'exalcalde Joan Aymerich, impulsor del Teatre Auditori, i de l'actual alcalde Josep Maria Vallès. No deixem el Teatre Auditori perquè, tal com va avançar aquest mitjà, Maria Farriol serà la nova directora de l'equipament i també coordinadora de l'organisme autònom municipal, que inclou els cines i les biblioteques. En una atenció als mitjans prèvia a la festa dels 30 anys, l'alcalde ha confirmat el nomenament aquesta setmana de Farriol, que exercirà de responsable, diu, de forma transitòria fins la convocatòria d'un nou concurs públic. Preguntat per Cugat Mèdia sobre el per què no va tenir continuïtat l'anterior concurs, Josep Maria Vallès ha respost que aquell procés va quedar mort i abandonat i que cal fer un altre amb unes bases diferents. La CUP, membre de l'anterior govern, ha estat la primera formació que s'ha pronunciat sobre el dèficit de 25 milions anunciat aquest dilluns per la tinència d'Alcaldia d'Economia. Blindar la despesa social de les eventuals retallades és la petició que els anticapitalistes fan al govern de Junts i Esquerra. Una demanda que per la CUP passa per ser flexibles amb la negativa del govern de no pujar els impostos. El portaveu cupaire, Marco Simarro, ha fet autocrítica per no haver aconseguit debatre més el pressupost quan governava i ha etzibat que la tasca de l'àrea d'economia, llavors en mans del PSC, no era desitjable. I el val escolar s'estendrà als alumnes d'ESO. El curs que ve i serà de 70 euros per tots els alumnes, també per als de primària. Segons avançat TV3 i confirmat ACN, és una de les mesures que el president Pere Aragonès explicarà avui al Parlament en el marc del debat de política general. A l'actual curs escolar, la mesura s'ha aplicat només als estudiants de primària per valor de 100 euros. Segons el govern, els 460.000 alumnes de primària de les escoles públiques i concertades se sumaran als 330.000 de secundària. Així s'arribarà a uns 790.000 en total.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
Amigues i amics oients, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos un dia més, com sempre, des del 91.5 de la freqüència modulada aquí a Ràdio Sant Cugat, portant-vos la millor música rock de tots els temps. Ens encanta mirar cap enrere per a recordar aquests grans temes de la història de la música i també per recuperar algunes biografies en format monogràfic interessants. Avui dediquem un programa que, de fet, ja hauríem fet a l'estiu si haguéssim estat en actiu, però com que ens va enganxar a mig de les vacances no vam tenir oportunitat de parlar de la desaparició de Sinéad O'Connor, una de les veus més impressionants de la història de la música contemporània. Una artista irlandesa que va néixer el 8 de desembre de 1966 a Dublín i que ens va deixar el mes de juliol del 2023 a la ciutat de Londres. Una cantant que va començar molt, molt jove, amb només 19 anys d'edat, publicant el seu primer disc de Lion and the Cobra l'any 1987. En el programa d'avui i en el següent mirarem de recuperar alguns dels temes més interessants d'aquesta cantant. Una veu que ens va commoure des del primer moment. Una veu especial, un timbre de veu molt bonic que era capaç de cantar amb tons molt relaxats, però també amb molta, molta energia i molta reivindicació. Anirem parlant al llarg del programa d'avui de les seves històries amb la premsa, amb l'establishment britànic i irlandès, però en qualsevol cas, nosaltres, com sempre diem, aquí el que volem és quedar-nos amb la música i disfrutar d'aquests grans temes i d'aquestes composicions úniques. Començarem amb el primer treball de Sinéad O'Connor, com us dèiem, publicat el 1987. Es deia The Lion and the Cobra. Un disc que sí que podríem dir que ens sembla força estrany per aquella època, entre comercial i també introspectiu, però que ja ens porta meravelles com aquesta que ja sona, Mandinka. Sinéad O'Connor va començar a apuntar maneres aquell 87 amb el seu disc de debut, The Lion and the Cobra. Aquest probablement és el seu tema més comercial, es deia Mandinka, i ens demostrava la seva força vocal absolutament increïble. Una força que no va perdre al llarg dels seus anys, tot i que va tenir molts alts i baixos a nivell artístic, relacionats, òbviament, també amb la seva particular i complicada vida personal. Ella va néixer en una família que va tenir problemes matrimonials des dels seus inicis. Va ser la tercera de 5 fills d'una parella formada per Jack O'Connor i Mary O'Connor. I el Sinéad tenia només 8 anys quan els seus pares es van divorciar. Així doncs, uns inicis complicats per la vida d'aquesta noia i va quedar marcada per tota la vida per aquesta qüestió. Anem a escoltar un altre tema que ens pot revelar una mica el seu afany reivindicatiu i d'explicar els seus problemes des del cor. En els seus treballs, com aquest de Lion and the Cobra, que és el segon tema que destacarem d'aquest treball, un tema molt, molt delicat als seus inicis, però que acaba molt i molt contundent. Es diu Just Like You Said It Would Be, i sonava així de bé, aquell 1987, amb aquesta producció que va ser tot un èxit al mercat irlandès, però també l'internacional.
Nothing.
Així de bé sonava el primer treball de Sinéad O'Connor, un disc, però, que no va tenir l'èxit comercial esperat inicialment. S'esperava molt d'aquest disc, i sí que va tenir força repercussió, però no va arribar al nivell de vendes, ni molt menys que s'esperava. Va ser un disc bastant incomprès, perquè també és complicat d'escoltar algunes d'aquestes cançons. Imagineu-vos també que als seus inicis, els productors d'aquest treball havien definit un so celta, pensant que més o menys és el que sonava en aquells moments. Per exemple, Enya, que ja començava a tenir una mica d'èxit amb la seva primera banda sonora, doncs havien definit aquest so per aquest disc. Afortunadament no el van tirar endavant, perquè hauria sigut bastant xocant. Esteu al Rock and Classics, avui estem revisant la biografia i la discografia de Sinéad O'Connor.
Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Rock and Classics, amb Esteve Llop, Ràdio Sant Cugat.
I anem ja cap al segon llarga durada, que va ser el que va catapultar a Sinéad O'Connor a l'estrellat internacional. Aquest és un tema que m'encanta, amb aquesta base d'un tema original de James Brown, que duia per títol I Am Stretched on Your Grave.
Time.
El segon disc de Sinéad O'Connor, aquest treball fantàstic que es deia I Do Not Want What I Haven't Got. I diem fantàstic perquè va aconseguir moltes vendes, no pas perquè el conjunt de la seva qualitat sigui molt, molt alt, des del meu punt de vista, modestament, ho deixo aquí. Jo crec que posteriorment va treure treballs molt més rodons que no pas els seus dos primers discos. Ara bé, què va passar? Doncs que va fer una versió molt interessant d'un tema original de Prince que va passar, doncs, amb més pena que glòria a la història a mitjans dels anys 80. De fet, va ser un tema que, tot i que el mateix Prince va enregistrar, va cedir a un altre artista, però no va tenir cap repercussió a nivell comercial. I a les llistes d'èxit, el 1990, aquest tema que es deia Nothing Compares to You tornava a la palestra amb molt d'èxit. De fet, és el tema pel qual es recordarà per tota la vida, sens dubte, la irlandesa Sinéad O'Connor. La recordeu? Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away.
Nothing compares.
Com us dèiem, un tema original de Prince que va ser composat perquè l'interpretés The Family, però no va tenir pas massa èxit. I, en canvi, aquesta versió amb un arranjament molt més tranquil, molt més nostàlgic, amb aquesta enorme veu de Sinéad O'Connor, va triomfar. De fet, va ser un àlbum milionari, va donar la volta arreu del món, i a partir d'aquells moments, Sinéad O'Connor es va convertir en un artista que va col·laborar amb un munt d'artistes i que en el concert més inesperat apareixia, o en discos de versions, per exemple, de Elton John, que se li va fer un disc de tribut, i ella va cantar magistralment el tema Sacrifice. Entre molts altres exemples, podríem estar anomenant concerts com, per exemple, el The Wall que va fer Roger Waters a Berlín, on ella doncs també va cantar el tema Mother, que en un altre programa intentarem recuperar aquesta versió en viu, que és absolutament magistral. Tota aquesta és la història que avui us volem explicar, volem pretendre resumir, encara que és molt difícil, amb Sinéad O'Connor al Rock and Classics.
Emporta't al Rock and Classics on vulguis. Fes-te amic del programa a facebook.com/rocknclassics i descarrega't els programes que vulguis.
No va ser fins al 1994 que Sinéad O'Connor no reapareixia després d'una separació pel mig, també, amb el seu tercer llarga durada. El disc es deia Universal Mother. Us puc reconèixer que és el meu disc preferit de la cantant irlandesa. Escolteu aquesta cançó on només hi apareix una secció de corda i aquest piano de Sinéad. Es diu John, I Love You. malícia de cançó. No em digueu que és bonica aquesta cançó anomenada John, I Love You, amb aquesta veu encisadora de Sinéad O'Connor. Això sí, doblada, eh? La majoria dels seus temes la Sinéad cantava dues vegades o més la seva veu, normalment dues, i d'aquesta manera, igual que feia John Lennon, per exemple, doncs et donava aquest efecte una mica més coral, però era ella mateixa que es doblava. Doncs fantàstic tema d'aquest LP, que com us deia, per mi és dels més interessants. Es diu Universal Mother, sortia l'any 1994, i va ser un treball que, tot i que va tenir un èxit discret, als Estats Units va ser bastant complicat poder escoltar i disfrutar de la seva veu, perquè la premsa va boicotejar a Sinéad O'Connor. I per què? Doncs perquè un temps abans, no sé si ho recordareu, Sinéad O'Connor va agafar una foto del llavors papa Joan Pau II i la va estripar. Sinéad estava molt ressentida amb molts estigmes de la societat, com per exemple els maltractes infantils, també doncs l'Església sabem que en certs moments ha contribuït també a històries una mica obscures amb els nens, i ella mateixa també va revelar durant moltes ocasions que la seva mare havia abusat directament o havia maltractat a Sinéad O'Connor. Per tant, un tema omnipresent durant tota la discografia de Sinéad. Anem amb un altre tema d'aquest Universal Mother que a mi em sembla espectacular. Un tema molt trist, molt delicat, però molt bonic. Només amb la veu de Sinéad, en aquest cas només una única veu, i el seu piano tan delicat. Un tema que du per títol Perfect Indian.
A perfect Indian is he.
Free.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
I avui, revisant la discografia de la irlandesa Sinéad O'Connor, que malauradament ens va deixar el passat mes de juliol d'aquest 2023. I aquest és un altre tema que va sonar força dins d'aquest Universal Mother publicat ara fa gairebé 30 anys. Amb aquesta introducció original, aquesta melodia dels Beatles, aquest Eleanor Rigby, en aquesta versió molt original que es deia Famine.
Okay, I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine. About the fact that there never really was one. There was no famine. The Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history, and this is what I think is still hurting me. You see, we're like a child that's being battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running. And in its worst form, becomes actual killing. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding. All the lonely people, where do they all come from? An American army regulation says you mustn't kill more than 10% of a nation, because to do so causes permanent psychological damage. It's not permanent, but they didn't know that. Anyway, during the supposed famine, we lost a lot more than 10% of our nation through deaths on land or in ships of emigration. But what finally broke us was not starvation, but its use in the controlling of our education. Schools go on about Black 47, on and on about the terrible famine. But what they don't say is, in truth, there really never was one.
Excuse me.
The lonely people.
I'm sorry, excuse me.
Where do they all come from?
Fact. I can tell you in one word.
Oh, the lonely people. Where do they all come
from? So let's take a look, shall we? The highest statistics of child abuse in the EEC, and we say we're a Christian country, but we've lost contact with our history. See, we used to worship God as a mother. We're suffering from post-traumatic stress disorder. Look at all our old men in the pubs. Look at all our young people on drugs. We used to worship God as a mother. Now look at what we're doing to each other. We've even made killers of ourselves, the most childlike, trusting people in the universe. And this is what's wrong with us. Our history books, the parent figures lied to us. I see the Irish as a race like a child that got itself bashed in the face. And if there ever is gonna be healing, there has to be remembering and then grieving, so that there then can be forgiving. There has to be knowledge and understanding.
Oh, lonely people.
Stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish in all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
Agafant algunes línies musicals del tema Eleanor Rigby dels Beatles i amb aquesta reivindicació irlandesa rapejant amb la seva enigmàtica veu Sinéad O'Connor amb aquest tema que es deia Famine. Així doncs, qüestions molt interessants en aquest treball, des del meu punt de vista, de Sinéad O'Connor, Universal Mother. Hem passat per un disc que va sortir 2 anys abans, es deia Am I Not Your Girl, i és un tema que, un disc, millor dit, que el que feia era versions de clàssics de jazz que li agradaven a Sinéad i que li havien influït en els seus orígens, a la seva infància. Però va ser un disc que no va tenir massa repercussió i, de fet, jo crec que és el que ella volia. Després de l'èxit comercial dels seus primers treballs, sobretot després d'aquesta versió de Prince del Nothing Compares to You, va dir, doncs, ara veureu el que per mi és l'èxit. M'agrada el reconeixement, però no la vida comercial de les discogràfiques, i per tant vaig a treure un disc que sigui un fracàs. I efectivament ho va ser, tot i que podíem disfrutar de la seva capacitat vocal en versions d'estàndards del jazz. Saltem al seu treball de l'any 2000. N'hi ha un entremig de l'any 97 que en aquests moments no tenim, el recuperarem, es deia Gospel Oak, però ara saltem al de l'any 2000 que es deia Faith and Courage. Un disc que va comptar amb col·laboradors de luxe, com per exemple Wyclef Jean dels Fugees i Dave Stewart de Eurythmics. I sonaven temes interessants com aquest que ja sona, No Man's Woman.
Amb Rock and Classics, la història del rock amb Esteve Llop.
Revisem alguns dels discos més importants i la biografia de Sinéad O'Connell en el programa d'avui, la que va desaparèixer fa només uns mesos, el juliol d'aquest 2023. I per cert que vam escoltar una crítica de Jordi Bianchiotto, a qui nosaltres seguim sempre, i ell deia que tot el que va fer Sinéad O'Connell a partir de Nothing Compares to You no valia massa la pena. No hi estem d'acord, perquè, per exemple, escolteu aquest tema que es diu Jealous.
Now you're jealous. You don't know how.
Doncs el que us dèiem, no estem massa d'acord en aquest cas amb l'opinió que vam sentir de Jordi Bianchiotto, a qui respectem moltíssim, i que sempre el llegim perquè ens encanta, però en aquesta ocasió no hi estic d'acord. Ell deia que va començar molt forta, Sinéad O'Connor, a nivell de qualitat i amb el seu impuls comercial inicial, però després doncs ja no havia fet massa cosa de bo, diguem, que havia perdut el nord. En part és cert perquè, com us dèiem, la vida de Sinéad va ser molt complicada, va tenir diversos fills amb diverses parelles, es va separar, va anunciar fins i tot que era lesbiana, després se'n va retractar. En fi, una pila d'anars i venís de polèmiques de Sinéad O'Connor que deixava tothom molt astorat i que l'establishment no va acceptar. Una Sinéad que, recordem, ja quan va treure el seu primer disc anava absolutament rapada i pràcticament tota la seva vida va mostrar-se d'aquesta manera al món. I una dona capaç de criticar l'Església i de parlar dels abusos dins de la família, doncs clar, no era molt ben vista. En fi, una llàstima que ens deixés, recordem, el juliol d'aquest 2023, un temps després que un dels seus fills es suïcidés, un fill amb problemes mentals, com també ella en tenia. I ella, finalment, també doncs, va decidir acabar amb la seva vida, cosa que, evidentment, lamentem absolutament. Estem arribant al final del programa d'avui. En una altra ocasió seguirem amb més Sinéad O'Connor. Us deixarem amb un treball del 2003 doble, que té un títol llarguíssim, a veure si serem capaços de dir-ho. Es diu She who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Aquest és un treball que a nosaltres ens va interessar molt. És un disc doble que conté una sèrie de demos i també un concert on també s'interpretaven alguns dels temes inclosos dins d'aquests demos. I marxarem concretament amb un tema que es diu My Lagan Love, que ens va semblar absolutament interessant, un disc molt recomanable. Gràcies per escoltar-nos. Tornem ben aviat al Rock and Classics. Adéu-siau.
posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
You whack the old guitar up, as the actress said to the bishop.
Your hills and dales and flowery fields that lie near the Moorlock shore. Your
Try